Demà, dia important, perquè el Melià Sitges, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidirà el sopar de la Gremiat, la nit de la DEC, la nit de l'empresa, amb tots els reconeixements que porta implícit i també amb un, vaja, amb un menú d'aquells especial que vindrà de diverses mans, vindrà des de diverses cases i amb la intenció, evidentment, que també sigui quelcom recordat la nit de demà. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Un menú ben especial demà, eh?
Molt especial i fet amb molt de carinyo i, bueno, intentant recollir una mica totes les produccions que es fan arreu del nostre territori del Gran Penedès.
El palmarès de demà se sabrà demà.
Sí, els premis sí, demà.
Això els premiats és top sabrem, secret. Els premiats els sabrem demà, però moltes categories hi ha els premis de la DEC, eh?
Sí, hi ha força, sí. Sobretot reconeixement doncs, per les dones empresàries, també pels joves empresaris. Després, el gran reconeixement, el gran premi a DEC per totes aquelles empreses, per l'empresa en aquest any 2016, que ha tingut una trajectòria important i que ha tingut una representativitat, ha treballat la seva marca i també ha treballat o s'ha vist reflectit d'on és, que també és important, no? Que dona prestigi a l'entorn o al lloc on és.
En les diferents categories ens les pot relacionar?
Diferents categories
de premis. No pas de premiats, eh?
No, però bueno, és això, el col·lectiu de dones d'empresa, a joves d'empresa, a la distinció en Xanet per les noves tecnologies i després doncs, el gran premi ADEC.
Tot això demà amb la presidència de Carles Puigdemont, evidentment, a part dels representants de les empreses. Hi ha un menú especial. Anna Monasterio, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Una mica més a prop del micro, Anna. L'Anna és, a més de la secretària del Benaprés, que gairebé diríem que això és col·lateral en la teva feina del dia a dia, sí, que està molt ficada en l'àmbit del mòdul d'hostaleria, no, Anna?
Sí, sóc professora de cuina i pastisseria dins dels diferents mòduls que impartim a l'Institut Joan Ramon Benaprés.
Des de quan?
Des de fa 11 anys.
Venies d'on, Anna?
Venia d'un propi restaurant meu a Sant Pere de Ribes, però amb herència ja dels meus avis a Sant Miquel d'Olèrdola, a la casa del Conill. I ja vinc d'allà.
Els teus avis tenien la casa?
Sí, el meu avi era el que va fundar, bueno, el besavi va fundar, sí, la casa del Conill, després el meu avi, el meu tiet, o sigui, ja ho porto una miqueta a la sang.
D'acord.
I després jo vaig estudiar hoteleria i ja quan vaig acabar vaig muntar el meu restaurant a Sant Pere de Ribes.
Que es deia?
Calana.
Calana.
Calana, durant 12 anys el vaig tenir a Sant Pere de Ribes.
D'acord, abans de ficar-nos en el mòdul d'hostaleria i directament en el que és la teva funció, entre aquesta, no sé si dir, herència, tradició familiar, que no sé si pesa molt, l'experiència personal de portar un restaurant i ara fer de professora, i suposo que no només es tracta d'ensenyar plats, sinó que en algun moment a l'Anna li deu sortir compte amb el futur, compte amb el que penseu, compte amb...
Sí.
Deu sortir bastant de la teva experiència personal, no?
Sí, realment quan estàs donant una classe, quan estàs ensenyant alguna cosa als alumnes, se't ve el cap, no? Aquell moment o el rendiment que tu li pots fer a un producte que potser un alumne no veu, no? I els expliques, doncs mireu aquí, heu de fer això, no? I pensa que si tu mires aquí, guanyaràs per allà, guanyaràs per aquí, quan estàs realment ensenyant com a docent, no? A un alumne, clar, a vegades li expliques i l'alumne mira amb una cara volent dir, què m'està dient ara? Com? I després et diu... Tenies raó amb allò, eh? O exalumnes que ens visiten ara, no? Que tenen el seu propi negoci. Ostres, m'he recordat més vegades de tu perquè recordo un dia una classe que m'explicaves, dic, és que jo no us ho explico per explicar,
o sigui,
jo us explico perquè jo ho he viscut realment amb la meva pròpia pell, no?
En algun moment et veus reflectida en el posicionament d'algun alumne?
Sí, hi ha hagut algun alumne que dius, ostres, és que...
És que jo diria això.
Sí, t'expliquen coses, no? Batalletes o que porten dos anyets, no? És que això és molt dur, és que tu li dius, aguanta. són els primers anys, són molt difícils, però després veuràs la teva recompensa.
Perquè
no?
Si la tradició familiar ha de deixar alguna lliçó, quina deixa?
Uf, en el meu cas m'ha deixat la lliçó de la constància i estimar el que tu estàs treballant, no? És un ofici dur, I si tu te l'estimes, pot ser una recompensa molt, molt gran, no? I a mi una de les coses que, clar, jo la imatge que tinc del meu avi és sempre allà, a la casa del Punyill, que tot el dia allà a la cuina, i l'havies de veure a la cuina, o sigui, a casa poques vegades l'havia vist, no? I dius, ostres, que sempre està allà, i ara ho dius, clar, sempre és que això vol dir constància, no?
D'acord.
I estimació pel que tu tens.
Aturem-nos un moment aquí perquè recuperarem aquest fil. Alfredo Sanz, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
L'Alfredo està a l'Hotel Melià.
Sí, senyor, sóc el director d'Aliments i Begudes a l'Hotel Melià.
Què fa un director d'Aliments i Begudes?
Coordina des de la part de cuina fins a la part de sala, fent que tot sigui un equip treballant de cara a sortir els serveis que demanen els nostres clients.
D'acord. L'Alfred venia de, abans d'arribar a Melià?
L'Alfred venia de treballar en el fast food, a treballar en diferents empreses. El que passa és que aquí a l'hotel ja porto 22 anys i això fa que la meva experiència global sigui principalment aquí. No?
Vaja, que va entrar quan Melià encara no era Melià.
No era Melià, era...
En Radisson, era
Radisson, Melià, sí. Radisson, Gran Sitges.
Radisson, Gran Sitges.
És veritat.
De Gran Sitges a Radisson, Gran Sitges.
Correcte.
I després a Melià.
Melià, Gran Sitges i després Melià, Sitges.
Ahà. Suposo que també l'experiència de venir del fast food, també deu deixar algunes lliçons.
Les lliçons que dona principalment al fast food o el que t'ensenya és la forma de treball americà, no? La forma de treball en equip, la forma de treballar organitzadament per poder treure la
màxim.
Necessitat de treball el millor possible, i és una miqueta contrarrestar el sistema latí de treball, que és una miqueta desbuixat, no? Una miqueta ara faig el que puc, com puc i com surti, no?
Es nota molt això? Ho va
sí,
notar,
sí, que es nota, sí, es nota. És un treball que fa falta organitzar-lo i que la gent l'entengui, però quan està en marxa funciona molt bé.
D'acord. Quelcom que pot unir els dos. No sé si en aquesta feina, o qualsevol persona que tingui un grup, la necessitat de complir. De complir. En el sentit, no sé si dir més tradicional del terme. Has de complir. Les coses han d'estar a l'hora, les coses han d'estar...
Això sempre.
Això sempre? Sempre.
Sempre.
Sempre. Sí. Això és difícil de... No diré que d'ensenyar. D'interioritzar?
És difícil d'agafar el compromís d'organització, de saber perfectament què tens que fer en cada moment i que el que demana el client és el primordial. O sigui, si el client té una necessitat a una hora molt determinada, tens que estar a punt perquè ell en aquest moment, quan la tingui aquesta necessitat, la pugui fer.
D'acord. Això val en un hotel? Val en un mòdul d'hostaleria d'un
sí.
institut?
Sí.
Sí. Val en sí. els dos. Això costa de fer entendre?
Al principi una mica. Quan estàs a l'escola, clar, ells estan a l'escola i veuen que, bueno, que l'escola, que sí, que estan cuinant, que treuen un plat molt bonic, tot molt bé, però realment quan els dius ara has d'anar a una empresa, ara has d'anar a fer una FCT, o com aquí tenim l'Alfredo Melià, no? Que aportem alumnes al Melià per donar un reforç. No?
I un parèntesi, Kiana, què és un FCT?
Unes pràctiques.
Unes pràctiques.
Formació en centres de treball.
Gràcies.
Tot alumne ha de passar uns
dies... És l'acrònim de formació en centre de treball.
Sí, ha de passar unes hores en una empresa, no? I aquí tenim la sort de comptar molt al Melià, quan té alguna cosa ens truca i nosaltres...
D'acord, porteu alumnes cap aquí?
Sí, sí, a nosaltres ens va molt bé, no? Perquè realment hi ha alumnes que quan estan a l'escola si els agrada molt, però la que comencen a dins del món laboral, entre cometes, quan els diuen has de fer 7 hores seguides aquí dret, pares 20 minuts per dinar i això ha de ser així, 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 i tens un ritme de treball, i una persona que et diu és que els vull tots iguals, clar, en una empresa no és la mateixa que en una escola. Llavors es donen compte realment que diuen uf, no sé si m'he encaminat bé o no.
Bona pregunta. No sé si m'he encaminat bé.
Sí, 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 clar, quan entren dins el món laboral hi ha molta gent que diu, uf, no.
Tornem-nos a aturar. Aquesta feina és així? L'hostaleria és així?
Té que gustar. Té que agradar. Si no agrada aquesta feina, no la pots fer.
Perquè això és així, eh?
Sí,
és
sí.
a dir, hi ha coses que no es poden evitar. Una altra és que aquesta visió que tenia l'Anna del seu avi perpètuament ficat a la cuina, suposo que aquesta visió també és una visió del passat, perquè no s'ha de, diguem-ne, no és un ideal una persona gairebé ficada totes les hores del dia a la cuina, però això tampoc vol dir que aquesta sigui una feina en què puguis permetre una flexibilitat horària que pots permetre en altres feines.
Partem de la base que habitualment en hostaleria es treballa quan la major part de la gent es diverteix, con lo que tens que tindre molt clar que estàs treballant en això, o sigui, t'ha d'agradar, perquè si no agrada arriba un moment que no et surten ni les ganes ni la forma de fer les coses com voldries, no?
Sembla mentida, però, perquè estem en un poble on la major quantitat d'ofertes de treball venen vinculades en un sector en què els nous representants que tenim aquí ens diuen és que aquí si no tens vocació no te'n sortiràs, i en canvi és el sector que ofereix més possibilitats laborals,
sí.
No?
Mm-hmm.
Sí, sí, o sigui, treball aquí...
És una paradoxa, això, eh?
I va pujant cada cop més, vam passar una petita crisi, o gran crisi, a nivell nacional, diguem-ho d'una altra manera.
Sí.
Però la veritat és que des de fa un any i mig, més o menys, estem trobant que s'està pujant un altre cop la idea de sortir, d'anar a sopar, d'anar a prendre alguna copa, de cada cop n'hi ha més, cada cop n'hi ha més demanda, i és una disposició de treball que n'hi ha, i que no massa gent està mentalitzada per fer-ho.
D'acord, perquè l'Anna ens parlava des del punt de vista de professora-alumne, des del punt de vista de coordinador-director-treballadors. És una visió bastant semblant, hi ha coses que costen de fer entendre i que ja caldria que estessin assumides, sí, no?
Entenc que n'hi ha moltes diferències. Ella està per fer una formació que no repercuteix en nivell empresa privada, i nosaltres estem per fer això bé i donar uns números i donar un servei. Som una empresa.
Sí.
Això és evident.
Els treballadors que arriben, com arriben, quin perfil? Si hagués de dibuixar, l'Alfredo allò, mira, el perfil ara, no sé, o hem pujat el llistó respecte a anys enrere, o ens mantenim...
No, jo crec que precisament, sobretot a la part de sala, a la part de cuina és més complicat perquè és molt més especialitzat. No pots agafar qualsevol persona que agafi una sartén, una cacerola i es posi a cuinar.
D'acord.
A la part de sala sí que el que estem buscant cada mes és la predisposició de la persona a treballar. Busquem la gent que realment li veus que té unes ganes, una ànsia i una necessitat de treballar i que vol fer-ho el millor possible, no? Perquè, aunque no sàpiguen, es pot aprendre. Això és el més important de cara a fer una selecció en la part de sala. A la part de cuina, evidentment, hem de buscar gent que tingui ja una formació mínima.
Això de la predisposició... Què és? Vocació? És esperit? És...
Això de la predisposició és les ganes de treballar. N'hi ha moltíssima gent que...
És que ara l'Alfredo dirà allò que qui ens escolti a casa dirà, sí, home, sí, allò de tota la vida. Tens ganes de treballar, nen? Tens?
Doncs sí, si tens ganes n'hi ha dues coses.
El que passa que vostè em deia en el segle XXI i és un concepte que no sé si és intemporal.
No, el que passa és que és com tot. O sigui, si la gent que vol treballar vol treballar per necessitat, les ànsies no són les mateixes que la gent que vol treballar perquè realment es vol sentir realitzada fent alguna cosa. Són totalment diferents. El que vol fer-ho només per una necessitat econòmica de sobreviure no tindrà la disposició ni la participació de voler fer més. O sigui, té aquesta necessitat com a primordial, no? Dintre d'aquesta gent, evidentment, n'hi ha gent que té ganes de fer, que té ganes d'aprofitar, que té ganes de pujar dintre d'empreses o professionalment, però és el més important, o sigui, la disposició de voler fer bé les coses i voler aprendre.
Com se sap això, Alfredo?
Això se sap quan ho tens dintre i et portes uns dies amb ells.
Perquè què pot passar? Que no es vingui exactament a l'hora? Que
pot ser, n'hi ha molts... Tenim que ser molt rígids en algunes coses, com pot ser la puntualitat, com pot ser la imatge personal de la persona, l'aspecte personal... Treballem de cara al públic i estem en una època en la que n'hi ha moltíssima competència a tot arreu, i que n'hi ha certes coses que són bàsiques, o sigui, la forma de tractar el client i la forma de presentar-te al client, la forma de la presentació que estàvem comentant visual,
sí.
La puntualitat, el saber fer les coses, el somriure, això, aquestes són coses bàsiques que qualsevol empleat del nostre hotel té que tindrà.
És lògic, Anna?
Sí.
Sí.
Sí, sí, la imatge, com diu ell, no? Sobretot amb els cambrers, no? És bàsica. O sigui, sí que, és, com diem, no? Estem al segle XXI, estem passant una època de arracades, piercings, dilatacions, tatuatges...
T'ho preguntat per això, eh?
Etcètera, etcètera, etcètera.
Que és clar, la professora jo, no ho deu tenir fàcil, en aquest
no,
aspecte.
No, perquè, clar, tu quan vens al nostre centre, ja t'ho diem, durant el curs no et pots fer un tatuatge, no pots tenyir-te de color verd, no pots, els cambrers se'ls aconsella que vens curts, sinó que es faci una cua ben recollit, ben... La imatge és molt, molt important i ho volem inculcar des de l'escola.
Us faig una pregunta però als dos. Imaginem-nos un noi i una noia amb un piercing, però que en canvi és un excel·lent professional.
T'hi trobes? Nosaltres...
D'aquelles persones que diries, escolta'm, és que si no n'és amb el piercing, això ja seria l'ideal. Pot un fet com aquest diguem-ne condicionar la seva feina?
No té per què.
No.
No té per què.
No.
D'acord, és a dir, allò que ens comentaves, Alfredo, aquestes normes tenen o poden tenir una certa flexibilitat d'acord amb la disposició de la persona i les capacitats de la persona.
Evidentment, nosaltres som oberts a tot el que arriba i tot el que ve i és veritat que n'hi ha gent que té la predisposició que estan comentant abans i que bueno, té alguns gustos o té algun piercing, com dius, algun tatuatge i tal, però si la persona és correcta treballant i fa bé el treball, no té que ser un inconvenient sempre i quan no sigui un problema ja de seguretat laboral o d'una altra cosa.
D'acord.
Però el que em deies és que es donava la sensació ara que això és una mica de lluita per sí. fer entendre que anireu a llocs en què us diran obertament que així no podeu anar.
Exacte, és que ens hem trobat a cambrers que són molt bons i un alumne portava una dilatació i li van dir, noi, si no portessis això estaries contractat. Clar, nosaltres com a escola hem d'inculcar, no? O sigui, hem de dir, la imatge és primordial dins d'una empresa, així com vagis ben vestit amb una camisa ben planxada, amb un jersey, que no sigui una sudadera, sinó que sigui sí. una camisa, tot això, i dins d'això has de comentar-los i també, i jo no estic ni en contra ni res, però clar, són coses que els has de dir quan estan a l'escola, perquè els estem encaminant cap al seu futur.
T'ho pregunto perquè ell, suposo que tu també deus rebre tots els inputs contraris,
Sí,
jo
sí,
no
sí,
hi estic d'acord, això és sí. una discriminació, no, totes
Exacte,
aquestes coses, no?
Sí, i a mi perquè això, perquè m'ho fas treure i tu li expliques, dic, però si jo no t'ho estic, és una normativa i s'ha de complir, les normes estan doncs, aquí dins del centre, les has de complir quan surtis. Posa't els piercings que vulguis, fes-te els tatuatges, fes-te la crest, el que vulguis, però quan tu tinguis el teu contracte laboral que ja estiguis dins del món laboral, però abans d'entrar has de vigilar una mica la teva imatge.
És lògic que les empreses ho demanin?
Sí, hi ha empreses sí. que ja t'ho diuen, que hi ha condicions, i a vegades reps ofertes de feina i t'ho diuen, si un alumne porta piercing de natació no serà acceptat dins de l'empresa, llavors dius, val, és com el tema de la barba als cuiners, clar.
D'acord.
Aquest és una altra guerra que tens.
Ara que està tan de moda, no?
Està tan de moda i veus cuiners que porten barba i tu a l'escola has de dir, és que no pots portar barba dins de la cuina. No, però és que veu un professor que... Sí, però la norma és aquesta. Llavors, què fas? Vas afaitar tots els alumnes? No, és que...
Clar, és bona la contesta,
és una guerra.
Hi ha un professor que la du.
Clar, és que ell...
Això és com allò d'aquell que anava a la consulta del metge, escolta'm, el metge fuma. Com ho fem, això, aleshores?
Clar.
No, el fet d'esdevenir una referència pels alumnes, suposo que també...
És difícil.
És difícil.
És molt difícil, és una tasca molt difícil. A part d'inculcar-los una cuina, són uns valors i unes maneres, no? I ara, quan tu li estàs dient a l'alumne, no pots fer això, i dius, però si a la tele surt un, què em porta? I dius, ja ho sé, però és la tele.
La tele és un referent?
Sí.
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 Sí, 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 evidentment.
Per bé, per mal, per tot, suposo, no?
Sí.
Estem parlant de que principalment estem treballant de gent que treballa amb productes alimentaris, que arribarà a persones i que té que tindre uns controls de tot, de seguretat alimentària, de qualitat, de temperatura, de canvi de temperatura que no li provoqui qual problema al producte, perquè
cadenes de fred.
Pots tindre perfectament una indigestió, una intoxicació, pots tindre moltíssimes coses. I està molt parametrat això, o sigui, està molt controlat als circuits de servei i tot per evitar totes aquestes coses.
Li va la imatge de l'empresa, no?
Li va la imatge i la responsabilitat.
I la responsabilitat també. Costa trobar gent?
Costa trobar gent, sobretot en aquesta zona.
Costa trobar gent?
Sí.
Sobretot en aquesta... Què té aquesta zona? Que aquesta és la zona turística per excel·lència.
És una zona turística, però també és una zona on la mà d'obra no n'hi ha a Borbotón, com pot ser la zona de Barcelona. A la zona de Barcelona trobaràs gent, segurament, a qualsevol lloc. Aquí n'hi ha uns límits, n'hi ha...
Sembla mentida.
Un número de persones i...
Sí?
Sí, sí.
Tenint en compte que aquest poble és un poble, com dic jo, de vacacional, la gent que ve a passar el cap de setmana i que n'hi ha moltíssima gent que viu aquí i que treballa a Barcelona, i és el contrari.
T'ho pregunto així, Alfredo, en el sentit de... Qui volgués trobar feina en l'àmbit de l'hostaleria, aquí la pot trobar?
Aquí la pot trobar, segur.
Segur?
Sí. No estem dient que ara vinguin...
Segur.
Sí, sí. No estem cosa... dient que ara vinguin 5.000 persones a res d'Espanya,
però... Però és a dir que també és paradoxal que una zona eminentment turística dongui, en aquest sentit, poca o no suficient oferta de personal per poder assolir determinades mancances dels establiments que demanen aquest nivell d'exigència, suposo, Costa.
Costa.
A nosaltres ens demanen molts alumnes. El problema que tenim que són uns 340 alumnes de cicles formatius i si agafes el llistat d'alumnes sitgetans, sí. per exemple...
Quants?
12.
De 340. Que clar, això dius. Vindria a ser un 3% del total.
Sí. Clar, dius, però no teniu molts alumnes? Dic, sí, però no són de Sitges, no són d'aquí. Sí, poden agafar ofertes de feina.
Anna, per què creus que deu ser, Anna?
No ho sé, és una cosa que ens té molt intrigada. I ara ha pujat el nombre d'alumnes, no? Però dius, alumnes d'aquí en tens pocs. Venien molts de la zona de Barcelona cap amunt. Ara, per sort, estem amb el Alt, Baix, Penedès i Garraf, i hi ha molt d'alumnat d'aquesta zona. Llavors, ara podem començar a cobrir moltes ofertes.
És a dir, molt d'alumnat de Vilafranca o del
Vilafranca,
Penedès?
Vilafranca
i Rodalies
és el que més.
Comparativament més que no pas de la comarca del Garraf i de Sitges en particular.
Sí, que és el problema, no? Que a vegades ens demanen alumnat i dius, és que no tenen transport per tornar, no et puc cedir els alumnes perquè no pot tornar a casa l'alumnat, perquè no hi ha transport d'aquí.
Sí, està clar.
Sitges, Vilafranca...
Malament rai, evidentment.
Llavors hem de fer Sitges, Sant Vicenç, i no hi ha. Quan demanin alguna cosa a la nit ja no pots.
D'acord, i recordem que ens has dit que fa 11 anys que estàs... I en aquests 11 anys la pregunta continua sent la mateixa. Per què hi ha tan poc alumnat de Sitges?
A lo millor és perquè Sitges és un poble més festiu, és que no ho sé, i la gent que viu aquí entén la vida d'una altra manera, si no, no s'explica el perquè n'hi ha.
Ho dic perquè alguna resposta hi deu haver, no?
No, l'oferta gastronòmica de Sitges és descomunal, o sigui, n'hi ha de tot, n'hi ha restaurants a qualsevol lloc.
És que tornem a entrar en una paradoxa, ara més que mai l'oferta gastronòmica es torna a posar en marxa. Digue-li, encara que sigui en l'àmbit de les tapes o en l'àmbit de no estrictament dels restaurants, però d'hostaleria, d'establiments d'hostaleria que necessiten servei de sala i cuiner, vaja, n'hi ha per...
Nosaltres si controlem,
no hi vendre.
Si controlem la gent que tenim treballant a l'hotel, segurament el 60 o 70% viu fora de Sitges, segur, perquè és gent que viu de Vilanova, de qualsevol altre lloc, però no de Sitges com poble, no?
Quantes persones estan al teu càrrec, Alfred?
Al meu càrrec estan unes 30 persones a sala i dintre de cuina va depenent. Som altibajos, però calculem unes 45 persones més.
40 persones més?
70, 60, 70, depenent l'època.
Ah, perquè Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, no està malament.
D'acord.
Volíem que féssim més, però...
ho dic així, amb els matisos que vulgui l'Alfredo. Mana un col·lectiu tan gran, demana què especialment?
Demana sobretot organització i sobretot que confiança en les persones que tens al costat teu per fer el treball i donar-los la motivació per fer-ho.
Clar, amb 70 persones no pots confiar en totes per igual.
Evidentment, nosaltres això és una escala en la que la part de dalt és una part, que és la que comença, diguéssim, la idea i la treballa cap a baix, però és continu. O sigui, les persones que jo tinc al càrrec meu, principalment els metres, els xefs de cuina i tot, tenen que mantenir la mateixa línia i tenen que continuar la mateixa idea que tenim dintre de l'hotel, per poder transmetre els valors, el que volem, etc.
Com sap el responsable que tots els procediments han anat com han d'anar des del principi fins al final?
Vigilant. Part de nostra feina és...
No hi ha cap altra manera.
No hi ha cap altra manera. O sigui, vigilant, i bueno, ho saps per lo que reps després del feedback de los clients, de com han estat, de com han menjat, de com ha estat tot. No?
Què és el més difícil d'afinar d'aquesta maquinària?
Organitzar-nos abans que arribin els grups. Si no s'anava més lleixos, la setmana passada vam vindre un grup que el que va sorprendre més és que quan entraven a una reunió i sortien és com si no hagués passat res en aquell espai, no? I era el que estaven més sorprès.
D'acord. Aquella capacitat de poder tornar...
Aquella capacitat de saber pràcticament en cada moment on està el client, què vol el client, i quan surt el client o entra el client tindrà ja el que ha demanat. Si el client demana, per exemple, un descans amb un coffee al jardí i surt a 10:45, vol que a les 10:45 estigui això preparat allí i a lo millor després entra un altre cop a la reunió, surten a 11:45 i ja no hi ha res.
D'acord.
I aquesta és la idea de treball en equip, no? Està molt
això,
preparat.
Això, des d'un punt de vista del client, és un criteri de valor, suposo, no?
Sí. Això, per al client, és una facilitat de treball. O sigui, el que menys vol un client quan ve aquí amb un grup gran de 400-500 persones és tindrà problemes que li podien acarrear més problemes. O sigui, el que vol és solucions i tindrà la tranquil·litat de que d'aquesta part no es té que preocupar.
D'acord. Quants alumnes tens al teu càrrec, Anna?
En total? A l'institut hi ha uns 900 alumnes.
D'acord.
Entre ESO, batxillerat i cicles.
D'acord. I quan fas de professora en tens davant?
En tinc 15.
15.
15.
D'aquests 15 suposo que... Si el curs comença, quan comença el curs?
Setembre, mitjans de setembre.
Al mes de desembre, l'Anna ja té més o menys clar que d'aquests 15 n'hi ha un, dos, tres que aquests valen,
sí.
I n'hi ha un, dos, tres que dius no acabarem de... Amb aquests no acabarem de fer.
Sí. Sempre, eh? O sigui, facis ara amb els de pastisseria, per exemple, veus, no? Aquest arribarà més lluny, aquest es quedarà més enrere. O
amb què es veu?
Amb les maneres de fer. Quan estàs explicant una fórmula, l'interès que hi posen, no? La cara, jo em fixo molt amb la cara que té un alumne, no? quan tu estàs explicant una fórmula li estàs dient si et segueix o no et segueix, i comença a dir però això no, i dius ui, veus que es van quedant enrere i fas fórmules com un pa de pessic, no? Pues els hi vas complicant, primer fas un simple i després vas complicant, afegeixes producte i dius a veure si veuen que, per exemple, si li poses mantega en un pa de pessic, vigila quan la poses perquè té pes i tot el que has muntat t'ho baixa, o sigui, són coses de lògica. Quan estàs ja dins de l'ofici, ja és el teu ofici, que cada dia ho fas, ja ho fas per inèrcia.
T'ho pregunto començant... perquè el que comentes no estarà en el currículum, i en canvi això és un intangible que que la professora sap veure, o que des de la seva responsabilitat l'Alfredo també sap veure, i això no estarà en cap currículum,
no, ni en
sinó
cap
que hi haurà hi ha un aspecte emocional, si es vol dir d'alguna manera, que fa que puguis dir, doncs bé, potser no serà el més llest de la promoció, però en canvi se'n sortirà perquè és el qui posa més intenció i el qui posa més ganes i més voluntat i tot, no?
Sí, això passa, o sigui, tens alumnes que amb la teòrica, pobres, és que... I t'ho diuen, dius, és que jo, és que això no...
No me'n sortiré.
És que no, és que hauré de repetir, és que no. Dius, no hauràs de repetir, tu tranquil. O sigui, les pràctiques vas molt bé, la teòrica és el complement de la part pràctica, tu assumeix tots els conceptes pràctics i demostra-ho, i la teòrica s'esforça, i ara si t'hem d'ajudar o si t'hem de dir, doncs mira, i ara a més fas un treball extra, i tot, perquè tens nanos que a la pràctica són boníssims, però quan els poses dins d'una aula, pobres, diuen, és que això no està fet per mi, és que no, és que jo no puc amb això.
Hi ha alumnes que poden ser boníssims i quan fan aquest primer trànsit a la, podríem dir, primera feina, els cau el món al damunt?
Sí.
I en canvi són molt bons, dius, home, però sí, a la classe ho feies perfecte, què ha passat aquí ara? Sí?
Tens alumnes que mentre els tens a l'escola estan en una aula teòrica són molt bons, tenen un resultat acadèmic molt bo, quan van a la pràctica et penses que són també molt bons i quan comencen a fer dius, és que no.
Què passa, Alfredo?
No l'han granat.
Entenc que les normes del treball, entenc que està molt centrat en un tema, i sobretot el control, o sigui... No venen, estan en una escola. Mm-hmm. És com un nen que està en una escola i de cop amunt els treus de l'escola i fiques en un treball. O sigui,
què vols dir, la pressió?
La pressió, les normes,
ofeguen.
El tema de ser tot molt recte, tot molt determinat, o sigui, entres en un espai en el que no pots fer de nen. Tens que fer d'adult, i aquest canvi és el que a lo millor de vegades els queda una miqueta al mig. No?
D'acord, però qui ve ja és adult, no?
És adult per anys.
Per anys.
De vegades, personalment, no sé.
Vinga, reflexionem sobre això. Quants anys tenen els alumnes?
Doncs a partir de 16 en amunt.
De 16 en amunt.
Jo, per exemple, tinc un grup que la més petita té 17 i l'alumna més gran crec que en té 46.
D'acord. Els considerem adults.
Adults.
D'acord. Aleshores, aquesta reflexió que feia l'Alfredo i que l'Anna insistia en dir, doncs mira, sí, què passa això?
Sí.
Què, hi ha mentalitat molt de nen encara?
Sí.
Jo crec que és la persona física, la maduresa d'una persona física. O sigui, quan una persona ja té uns criteris personals que ja surten, diguéssim, de ser un nen, o de ser una mentalitat com un nen, i ja tens una lògica a les coses, i ja tens un per què.
Vols dir, Fred, una certa iniciativa personal a l'hora de fer les coses?
I entendre les coses. O sigui, de vegades jo sempre dic que quan expliques una cosa i no l'acaben d'entendre, de vegades sembla que estàs parlant amb nens, no? I jo d'alguna vegada he comparat amb el meu fill, no? O sigui, m'estàs parlant d'una cosa que la parlo amb el meu fill i ho entenc. Com pot ser que tu no ho entenguis, no? I estem parlant amb una persona que té 25, 30 o 35 anys.
D'acord.
I el meu fill té 11. O sigui, estem parlant de que de vegades és la maduret de la persona. Sí. Jo tinc de l'escola una nena que està vinent amb nosaltres, no sé quina edat tindrà la Lorena.
La Lorena. 19, em sembla que
19 anys, que té moltíssima més predisposició de treball, crec que estàvem parlant abans, i moltíssimes més ganes de treballar, que pot tindre o no tindre, o li falten coneixements, evidentment, té 19 anys, que una altra persona que ve i que dius no, i potser és molt més major o té més edat.
O sigui que estem igual que amb l'Anna. Sí, amb l'Alfredo, el qui li ve, hi ha allò, un sisè sentit, o a vegades potser no cal ni el sisè sentit, en fer servir el 5 que ja tenim, o alguns dels 5, i dius, no em servirà. Sí. Es triga molt a veure això?
No.
Forma part de la feina, això també?
Sí.
Sí.
L'altre dia un cuidem meu em va dir...
Coincidiu els dos, eh? I això vol dir que en una setmana ja ho has vist.
No, això és fàcil. O sigui, quan portes tants anys treballant amb això, saps...
A la primera, què passarà?
Et pots equivocar a l'entrevista de treball, amb allò dius, mira, crec que aquesta persona ha funcionat, i després dius, no, m'he equivocat. Però es detecta molt ràpid, o sigui... sobretot, per exemple, l'altre dia, no? Em va dir un cuiner, el tercer cuiner que tinc, que van vindre els nois a donar un cop de mà i que només entrar per la porta va dir aquest servirà i aquest no. Per què? Simplement perquè aquest porta 6 nivells i aquest no. Aquest ve, amb... no era l'escola que va vindre. Va vindre a veure on fico que tinc que fer i l'altre
ja venia per disposició amb
el treball. No? O sigui, i era és la idea. És la idea. I amb això ja ho veus.
Anna, té raó.
Sí.
Sí.
Sí, tu veus la disposició, o sigui, quan et venen i la pregunta, no? Dius, mira, hi ha aquest acte, no? O hi ha un acte com ara estem amb el sopar de demà, no? Però sí. Amb Amelia també col·laborem amb...
Que això és un repte per tothom, evidentment.
Exacte, festival de cinema, un tap-a-tap al municipi de Sitges. Sí. L'alumne et diu, la pregunta, he d'anar amb el meu uniforme de l'escola i la maleta de ganivets?
No.
O m'ho donarà l'empresa? I hi ha alumnes que et diuen, vale, a quina hora entro, a quina hora surto? I dius, xato, vés a l'empresa, presenta't, pregunta... Saps? És una mica la disposició de cada un i ja ho veus. El que passa que també hi ha una cosa aquí a afegir, no? Que jo penso que acaben una ESO, tenen 16 anys i porten 2 anys mirant la tele un Masterchef, un Top Chef, un d'això, i els hi agrada, jo vull ser cuiner. Jo penso que són massa petits per prendre la decisió de si volen ser cuiners o no. Han vist un programa a la tele, els hi agrada, m'apunto a cuina i quan estan a dins de cuina... no tenen la disposició
no sé
de poder
si,
entrar
si tenim un cert problema amb les imatges públiques que es dona de determinades professions sense l'altra part que és la que pot haver viscut l'Alfredo, la que pot haver viscut l'Anna, la del seu avi, la dels seus pares, diguem-ne tot aquest recorregut que hi ha abans d'arribar a desenvolupar una vocació i que molt sovint els avis de l'Anna no haguessin sortit mai per televisió ni sortiran i feien el que feien perquè us agradava la seva feina i els teus pares tampoc van sortir per televisió ni l'Alfredo sortirà i tanta gent que no sortirà per televisió i que farà la feina perquè li agrada fer la feina sí. I en canvi el referent és un referent molt potent des del punt de vista visual però sí. Que no ensenya tota aquesta
base,
part que és fonamental per arribar als llocs i això no sé si està influint molt en la formació dels alumnes o en el desenvolupament de les feines.
No sé, jo crec
aquesta imatge,
que
no sé
tot
si...
el que surt per televisió, ja sigui a programes de cuina, qualsevol altra cosa, està encaminat molt clarament a entretenir la gent que està veient la... no té res a veure amb la realitat.
Però és clar, l'Anna que està dient és que molts creuen que la realitat és aquella.
Sí, perquè no veuen que tu arribes a un lloc potser un dia i diuen, mira, veus aquests 5 sacs de patates?
Comença per pelar-los.
O arriba el peixater amb 10 caixes de sardina o de bocaró. Veus aquesta pila?
Ja pots començar.
Comença. Jo recordo a l'escola, quan jo estudiava, arriba el peixater amb 22 caixes de sardina. I un company, a mi i amb un company, diuen, veieu això? Pues quan estigueu de netejar tot això, anireu al pati. Ens vam mirar els dos i vam dir, aquí ni pati, ni dinar, ni sopar avui, amb totes aquestes sardines que tenim aquí. Clar, són coses que... has de passar per aquí, o sigui, ja siguis estudiant o comences a treballar en una empresa, primer has d'aprendre a picar bé una ceba, a pelar bé un all i a netejar bé un peix.
És a
quan
dir...
tu tens aquesta base, que és el que inculquem a les escoles, o sigui, a l'escola jo t'ensenyaré a agafar un ganivet, a pelar una ceba, a picar un all, a pelar una pastanaga, a fer un bon brou i a fer que la cassola et faci xup-xup durant molta estona. Totes aquestes coses que tu veus, quan tu veus a una empresa, ja et formaràs tu com a persona, aquí faràs una pinzellada, però fora de l'escola... ja et formaràs tu com el gran cuiner, però primer han de passar per l'escola i han d'estar picant ceba durant una hora, picant alls i el que faci falta.
Clar, hi ha dos reptes. En el cas de l'Alfredo, de les empreses o del sector privat, es buscarà un bon treballador. Que no és bon treballador, passi-ho bé. En el cas de l'àmbit públic o de l'ensenyament, aquest nen o aquesta nena o aquest noi o aquesta noia de 16 o 17 anys, si no treballa aquí, haurà de treballar en un altre lloc. Perquè d'alguna manera s'haurà de guanyar la vida.
Exacte.
La persona, encara que no tingui suposadament l'actitud o les ganes, però alguna sortida haurà de tenir, perquè si no haurà de viure d'alguna cosa. No? Aleshores, gairebé la pregunta seria, si un és bo, tindrà feina segur?
Sí.
Jo crec que la gent que tampoc ara actualment estem buscant, jo crec que en cap lloc un crac.
D'acord.
No, busquem una persona només que és el que he comentat, no? Que vulgui treballar, que vulgui aprendre...
Que faci bé la feina.
I que faci bé la feina. Sí. I jo tinc casos com, per exemple, un nom que tinc que pot ser que el que ha estudiat ho deixi per continuar la carrera per hostaleria. O sigui, això és l'important, no? Que el que vingui realment el que està fent li agrada i que potser diu, mira, he estat 5 anys estudiant això perquè considerava que això era el bo, veig que això ara no tindrà sortida, doncs potser m'estan dient això des d'aquí i m'interessa, no?
Anem una mica en els matisos. Hi ha casos de mala sort? que la professora digui, escolta'm, és bo i no hi ha manera. I en canvi té actitud, té possibilitats i encara no hi ha hagut la forma de que hagi pogut trobar una feina.
Sí, et trobes amb exalumnes, no? Que t'envien un missatge, et venen a veure, què, on t'estàs treballant? No, hòstia, fa 3 anys que estic, ai, 3 mesos que estic al paro. Com? Però tu no, sí, però vaig anar aquí, i dius, però com
no
és
entenc.
Possible? No ho entenc, i sí, hi ha hagut algun cas, molt pocs.
Per si hi ha excepcions a aquesta regla de tothom que és bo en general podrà treballar.
Sí, però hi ha alguna, potser amb tots els anys que porto, potser hi ha 3 exalumnes que dius, no ho entenc com no està treballant, no?
Pot ser que siguin molt bons cuiners, però que després no assimilin les regles del joc, no assimilin
els horaris,
no assimilin segons que coses, i això després per un empresari sí que n'hi ha gent que és molt bona, però dius, no, per què? Perquè necessito això i això no m'ho dones. I no és una persona que m'ho doni, a part de ser molt bo tècnicament treballant, m'aporti unes altres coses.
Ai, anem a estirar una mica del fil. I si jo sóc un geni, em puc permetre determinades coses?
Si ets un geni no estaràs treballant amb mi.
I primer ho has de demostrar.
Estaré jo treballant amb tu, serà diferent.
D'acord? Ho dic per si hi ha algú que a vegades ja sabeu que aquest també és un món on l'autoestima
evidentment.
Tira molt de beta, i si en algun moment arriba algú amb una certa, em farem servir aquella frase feta dels echaos pa'lante, i si a vegades allò arriba un a la feina, allò, aquí estic jo i passa això? D'algú amb l'autoestima molt...
Passa, i és important que tinguin l'autoestima alta. El que passa és que tenen que saber que entren en un espai, en una línia de treball que està tot molt coordinat, que ja està creada, i que no vindràs tu ara per dir jo sóc el millor i això ho canvio de 2 dies. No, a lo millor sí que tens raó en moltíssimes coses i es poden fer anar petits canvis. I a lo millor dintre d'aquests temps tenies raó quan vas entrar i ho podem fer, no? Però això és el més complicat, que arribar a un lloc pot ser molt bo, però primer tens que veure què n'hi ha, analitzar el que n'hi ha i dir, bueno, com faré marcar-te una llina de treball, com faré per anar canviant totes aquestes coses, no? Uh-huh. És com quan entra un cap amb un qualsevol treball, no pot entrar directament amb les seves idees, canviar-ho tot d'arribar en un dia, no pot ser.
Coneixes el 70, Alfredo?
El 70 de què?
Treballadors?
Conec els 70 treballadors, conec l'empresa de TT que ve a col·laborar amb nosaltres quan necessitem gent, som una família a l'hotel.
Una família gran.
Molt gran, 140, 150, 160 persones, depenent.
Déu-n'hi-do. Ara, esclar, 340 els mòduls d'hostaleria i 900 a l'institut. Els 340 no els coneixeràs.
Sí.
Sí?
Sí, 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 tots passen per allà.
Tots passen per allà.
Els veus per la cuina, sí. I a part dels exalumnes, no?, que et venen a visitar i dius, aquest com es deia, ah, vale, tu ets a la promoció, tal. Sí, correcte.
Els exalumnes què diuen? Que van de decidir bé, que van fer un pas...
Sí. Un 80%.
Un 80%?
Diuen que sí.
És molt,
potser
un 80%.
Potser hi ha un 20% que ha canviat, no? Però això és de sempre, no? Perquè jo parlo amb companys meus, no? De promoció, i diu, no, jo a l'hostaleria l'he aparcat, no?
Però és molt un 80%, no?
Sí, 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 tenim molts ja amb restaurant propi aquí, a fora, hi ha, per exemple, un exalumne que el té a Bali, un altre a Singapur, o sigui, tenim bastants exalumnes... aventurers.
Això satisfà, no?
Sí, satisfà i satisfà molt. I també tens exalumnes que li dius, munta un restaurant, per exemple un nano, no?, que és molt bo, és un nano de Vilanova, molt bo, has passat per Ruscalleda, Esvera, Setèguis, tot, sí. Diu, però
passat per tot arreu.
Sí, diu, però això no, jo no m'acabo d'adaptar, no? I va voltant, doncs està 3 mesos a Eivissa, quan està a Eivissa se'n va a una casa, un dia m'envia una foto i em diu, em coneixes, i miro, i amb en Jordi Alba, amb Messi, diu, però tu què fas? Diu, no, això que el seu cuiner de l'estiu. O sigui, i la seva feina és aquesta, quan està aquí fa 7 restaurants per la temporada a Eivissa i cuina, doncs, per gent famosa,
però ha trobat la manera,
sí. Està amb una dona que lloga cases i hi ha gent molt famosa que en veritat jo no els conec, i ara cuino perquè dic, vale, i es va movent així, diu, però no puc estar treballant un any d'això perquè necessito anar-me movent, està allà, ve cap aquí, torna a la Ruscalleda, torna a marxar, ara està a Barcelona fent formació a gent,
sí.
És un alumne, era molt bo i deies, aquest arribarà lluny, és un dels casos,
sí,
no?
Sí.
Dius, arribarà lluny, però diu, jo no puc estar treballant amb una Ruscalleda, amb un Berasategui, amb la disciplina que hi ha allà, no puc, vaig anar movent.
És a dir, s'ha buscat la vida,
sí.
a la diguem-ne, adaptant-la a la seva personalitat.
Exacte.
Aquesta és una feina, abans de parlar del menú, de relacionar-lo només, ben pagada?
El silenci està dit, no? És una feina pagada, evidentment, no treballem cap per nous diners,
no, per molt avar,
però de vegades és molt dura per lo que cobres, no?
D'acord. Això ho deuen preguntar molt els alumnes.
Sí, alumnes que t'ho diuen, no? He anat allà, he estat treballant el cap de setmana i vai, només em donen 60 euros. I tu dius, pues xato, a mi em donaven 1.000 pessetes, saps? I dius, és el que hi ha, no? Sí, però és que fem moltes hores, mira les mans. I dius, ja, però és el que hi ha. És aquest ofici, tu primer corre't la base i després ja guanyaràs el que has de guanyar, no? O sigui, hi arribaràs a dalt, poquet a poquet.
Té, Anna, però, deixant de banda allò d'aquell, oi, miro com tinc les mans i pots dir, mireu, pagès que encara...
Sí, exacte.
Hi ha part de veritat en aquest raonament? En general, el món de l'hostaleria té aquest, no sé si tòpic, que respon una mica a la veritat de ser una professió en què es fan molts esforços i no massa ben remunerada?
Té la seva lògica, també. Mm.
Per què?
Perquè cada cop més estem en un espai que quan sortim de festa o sortim a sopar o sortim tal, mirem, abans no es mirava tant, ara mirem tots el preu. Con lo que acabes anant a llocs on el preu és molt més barat i, evidentment, si l'empresari que té aquest negoci, l'ingrés és més barat, arriba un moment que tampoc pot pagar més de lo que està ingressant.
Però, en canvi, volem una excel·lència en el servei, una qualitat, una exigència que només suposo que es pot assolir a Alfredo si hi ha un professional ben remunerat o remunerat a l'alçada de la seva capacitat.
I el que estan fent les empreses és el marge de benefici que tenien, reduir-lo de cara a ingressar, tenir el treball fet i que la gent estigui contenta.
Aquesta és una lliçó de la crisi?
Aquesta és la lliçó de la crisi.
És aquesta.
Aquesta.
O sigui, realment jo crec que les empreses que han sobreviscut a la crisi ha sigut perquè han sabut entendre que tenien que continuar endavant i tenien que continuar endavant d'una manera molt determinada. O sigui, arribar a una crisi i dir, mira, fico fora tota la gent i parto de zero, és el pitjor que n'hi ha. O sigui, tens que partir de la base i dir, bé, jo abans ganava 5, doncs ara ganaré 1, evidentment n'hi haurà sacrificats perquè té que haver-los, però intentaré treure el cap a poc, i això són els que han aguantat la crisi. Els que no s'han aguantat són els que tenien una modalitat de vida totalment confosa.
Des de la vostra posició heu coincidit, eh?
Sí.
Treballeu en el mateix, però en àmbits molt diferents. Demà també hi haurà aquesta col·laboració, òbviament, entre l'Hotel Melià, l'Escola d'Hostaleria de l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Ramon Benaprés i altres empreses, Marisol, que s'han afegit en aquesta nit gastronòmica que hi haurà demà, no?
La festa gastronòmica és una part dins de la nit.
Dins de tot el que és tota
la
nit,
eh? Sí, que la veritat és que han elaborat plats molt importants, per exemple, l'hotel que t'ho pot explicar l'Alfred Bosch, l'Hotel Melià farà un segon plat.
Sí, farem un turbot amb crema de calçot i mermelada de pebrots. El que es va, quan vam començar amb el Xavi Mestres parlant de què faríem aquest sopar, el que s'estava buscant precisament era identificar o donar una vida a cada plat que sigués d'una zona de la gent que estava...
I per tant, això és el que tindrà ocasió de tastar demà. Són les 11. Anna, moltes gràcies. Alfredo, moltes gràcies. Marisol, gràcies.
Gràcies a tu.
En 15 dies torna el temps de l'Aic.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.